Deixem enrere les festes i entrem en Setmana de Lliga.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimarts 7 de gener del 2025. Encara queden 5 dies pel Centre d'Esports Sabadell Torrent a l'estadi de la Nova Creu Alta, que obre la segona volta a la segona federació, però la sensació és que recuperem ja una certa normalitat després d'uns dies nadalencs en què ha passat de tot, però a la vegada no ha passat pràcticament res a la banqueta, tot i els períodes de reflexió. Continua amb el mateix inquilí, amb David Català i a la plantilla, després de la sortida frustrada, podríem dir, d'Alberto Trapero al Recreativo de Huelva, igual, portem 5 dies de mercat i malgrat tots els moviments previstos en aquest mes de gener, de moment, res de res. S'ha de fer bona aquella dita de deixar sortir abans d'entrar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so avui, la Rocío García.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça ha demanat la cautelaríssima al Consejo Superior de Deportes per desencallar les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. Tot fa indicar, segons algunes informacions, que el conjunt blaugrana obtindria el permís en unes dues setmanes. El Real Madrid ha passat als vuitens de final de la Copa del Rei després de golejar la Deportiva Minera per 0-5. Avui es completa la tercera ronda de la Copa del Rei amb un Eldense València a partir de les 9 en motos al Dakar. El salmantí Lorenzo Santolino ha guanyat la tercera etapa i en tennis Carlos Alcaraz es baixa contra Suïssa a la llista de David Ferrer per la primera ronda de la Copa Davis al febrer. Els quatre citats són Davidovic, Carreño, Carballés i Pedro Martínez. Repassem el menú de l'hotel d'avui.
Es comenta la recepció.
Avui tindrem l'última hora del Centre d'Esport Sabadell amb el Sergi Garcés des de l'estadi de la Nova Creu Alta. De seguida us explicarem el per què. Sabrem com li va a l'Eva Olit al capdavant del Hertz escocès, la presentació d'una nova edició del Meeting Internacional de Catalunya, la Llanera, que ja ha exhaurit dorsals, la nova reglamentació del waterpolo que s'ha posat en marxa a la Copa del Món, o també sabrem com els hi va l'aventura al Dakar als dos sabadellencs, a Ivan Merichal i a Sergi Girard.
La notícia curiosa.
Rescatem un parell d'històries que hem vist aquest cap de setmana a les xarxes. Per exemple, a l'Oliveirense Felgueiras, de la segona divisió portuguesa, se'ls hi va acabar la pintura blanca per marcar la línia de fons. Així que van fer servir ni més ni menys que llet. I el Llei de Girona, de l'ACB, van enxampar un dels assistents de l'Instant Replay de la taula, seguint el mòbil el Barbastro Barça de la Copa del Rei.
De quin partit no estarem pendents?
A les 5 hi ha un amistós de seleccions entre Tanzània i Kènia.
I a les xarxes socials?
Els Reis d'Orient, que són força savis, i ahir van deixar molts paquets arlequinats a les cases, com per exemple la manta amb l'escut del Sabadell que mostrava a X el José Maestra, el coixí personalitzat de l'Héctor Rodríguez, la dessuadora de l'Àngel Soprano, les samarretes i bufandes del Toni Pacheco, la samarreta d'entrenament i els pantalons de l'Uri Vallcorba, les bufandes del Miquel Segalés o les quatre samarretes oficials amb nom i dorsal a Can Adrián Martín. La seva amb el 6, la de l'Adrián. La de l'Ainhoa amb el 17, la de l'Íria amb el 4 i la de la Vera amb el 19.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exfutbolistes, un d'ells sabadellenc, l'Eric Reverter, l'altre Juan Collantes, una exbaterpolista, Samantha Miquel, i l'expresident del club, Carla Ruiz.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1:08 clavats del migdia d'aquest dimarts 7 de gener del 2025. Com dèiem al principi, deixem enrere totes les celebracions nadalenques, el dinar de Reis d'ahir. Comencem a pair tots els torrons, tornant amb una certa normalitat, perquè ho dèiem, estem en setmana de Lliga. Torna a la Lliga aquest diumenge a les 5 a l'estadi de la Nova Creu Alta, amb aquest Sabadell Torrent que obre també la segona volta al grup 3 de la segona federació i amb el Centre d'Esport Sabadell en aquesta tercera posició, buscant també deixar enrere la ratxa de 6 empats abans de l'aturada nadalenca. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
S'han portat bé els Reis o no?
S'han portat molt bé.
Sí?
Bé, nosaltres ens hem portat molt bé, amb la qual cosa els Reis han estat a l'altura.
A l'alçada, molt bé, molt bé. Vols que comencem ja explicant per què et saludo des de la Nova Creu Alta, si avui no hi ha cap roda de premsa?
Sí.
Doncs tu mateix.
Ah, val, no em fas ni la pregunta, no? És una pregunta que ja va en el mateix enunciat. No, home, perquè ara d'aquí una estoneta, i ja ho podem dir perquè tothom estigui molt atent avui, sobretot avui a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, portal web i xarxes socials, perquè avui hem vingut a parlar amb un dels protagonistes, no sé si dir involuntari, segurament per part seva involuntari, del que han estat aquests dies del que comentaves, Pau. Aquests dies de que havia de passar moltes coses i al final doncs ens hem plantat en el 7 de gener sense que hagi passat encara res pel que fa a l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. I aquest nom propi d'avui no és un altre que el de l'entrenador, el de David Català, el míster del primer equip masculí del Centre d'Esport Sabadell, amb qui mantindrem una conversa d'aquí una estoneta i que, com dic, la gent la podrà gaudir, espero, i amb força interès d'aquí una estona, d'aquí unes horetes a les xarxes socials i al web de la ràdio.
Doncs allà ho tindreu, al canal de YouTube també de l'emissora, al web de la ràdio, i demà aquí a l'Hotel Suís també els millors moments d'aquesta entrevista amb David Català, amb l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Ho dèiem, Sergi, després d'unes setmanes en què sí, han passat moltes coses, però a la vegada no ha passat res. Ens trobem en el mateix punt, segurament, que fa, doncs això, que el 22, 23 de desembre.
Sí, fins i tot l'única que va semblar que podia passar i que tots la vam donar per feta, tant des de Sabadell com sobretot des de Huelva, que era la terra de destí, es va acabar quedant en un no-res, que és la sortida d'Alberto Trapero, a qui, per cert, hem vist avui, just quan arribava el gruix de la plantilla arlequinada, que han entrenat a Sant Oleguer. Per tant, els hem vist arribar allò en diferents cotxes i hem vist, precisament, el defensa central del Centre d'Esport Sabadell, que, com diem, tots, i aquí sí que si hem d'assumir culpes o responsabilitats, tots ens hem de posar el nostre tant per cent. Vam donar per fet que tornava cap al Recreativo de Huelva, fins i tot es va parlar de la xifra, 10.000 euros que havia de pagar el conjunt de Huelva al Centre d'Esport Sabadell pel retorn de Trapero, i finalment el Recre se'n va fer marxar enrere, va decidir no fitxar Alberto Trapero, i per tant Alberto Trapero a dia d'avui continua sent a tots els efectes jugador de la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs i sense vistes a què pugui sortir en aquest mercat d'hivern, Sergi, no sé també una mica com està el pati, perquè ho dèiem abans, al final aquí hi ha una qüestió molt, molt simple, que el Sabadell únicament té disponibles fitxes sub-23, per tant aquella frase tan famosa de deixar sortir abans d'entrar.
Sí, això sí, així la gent no ha de tenir clar que el Centre d'Esports, per més que li donem voltes al mercat i per més que li donem voltes a la possible rumorologia, a hores d'ara, fins que no doni sortida, com dius, als jugadors amb fitxa sènior, no pot contractar cap altre futbolista. Té totes les fitxes, anem a dir-ho així, sènior, insisteixo, ocupades, només li queden alliberades algunes fitxes sub-23, i per tant, primer s'hauran de donar baixes. És cert que hi ha noms que no cal tampoc que li donem moltes més voltes ni que canviem de versió, noms que ja hem anat repetint fins i tot abans que acabés la competició a finals del mes de desembre, sense anar més lluny, Juanma García, o fins i tot més recentment el de Carlos Pérez i algun altre que podria estar també en aquesta situació, però fins que no es facin oficials aquestes sortides, fins que no es confirmin aquestes rescissions de contracte amb els futbolistes en qüestió, el Centre d'Esports Sabadell no pot incorporar cap altre jugador, insistim, en categoria sènior. Sí que podria incorporar jugadors en categoria sub-23. Per tant, mercat molt aturat, tot i que semblava que tot havia d'anar molt àgil, hem de recordar que encara queden molts dies de mercat, que de fet tot just va iniciar-se el passat dia 2, però el que semblava que el Sabadell aniria una mica per feina, com a mínim en les primeres dues, tres operacions, Pau, a hores d'ara hem arribat al dia 7 amb aquesta calma, no sé si dir-li tensa, però molta calma en setmana de tornar a la competició, perquè recordem, diumenge torna al futbol. El Sabadell juga aquí contra el Torrent i, per tant, com deies, arrenca la segona volta del campionat.
Sí que és cert també que aquests dies han estat de força rumorologia. Realment no teníem programa aquí a l'Hotel Suís des del divendres, des del dia 3, i en els últims dies és cert que amb el Sergi Parc ja vau estar comentant alguns noms, és el cas de Kaiser, el defensa, el central del Torrent, el cas de Marcos Méndez, davanter de l'Hèrcules. En els últims dies també Sergi s'ha vinculat al nom de Víctor Aliaga, ex de l'Europa, ara l'AU de Logroñés, en el seu dia jugador del filial del Sabadell. S'ha vinculat a l'òrbita d'equips com el Sabadell, com el Lleida. No sé si ens hem d'acostumar durant aquest mes, pel fet de que el Sabadell sigui un dels equips, un dels cocos del grup, un dels equips teòricament amb més múscul financer, a veure-la gairebé totes les festes.
Molt probablement, ja saps, i els que ja fa temps que corren per aquí són més fidels, segur que això no els sorprendrà quan dic que és un dels moments que més mandra em fa de la temporada, juntament amb el de l'estiu. O sigui, tot el que té a veure amb mercat, rumorologia, 40 noms de damunt la taula, 40 vegades que has de dir doncs aquest nom sona o aquest nom consta i aquest finalment no acaba venint. Sí, jo crec que ja ens hi hem acostumat, ja ens hi hem fet... Allò, el callo ja s'ha hecho, però continua sent més del mateix. Jo em reiteraré amb el que, com a mínim a títol personal, sempre comento. No entraré a desmentir la informació de ningú, perquè cadascú té les seves fonts i les seves informacions, però crec que ens hauríem de centrar, Pau, en els noms que realment, com a mínim a nosaltres, ens consten que el Sabadell està interessat. Vam parlar de Kaiser, és un jugador on estaven totes les mirades posades, i més amb aquesta sortida que havia de ser d'Alberto Trapero per allò de reforçar l'eix de la defensa. I un altre nom que ja ho hem deixat caure i que s'ha confirmat que no és el Sabadell, sinó algun altre equip del grup, fins i tot rivals en aquest cas de la Lliga, la part alta de la classificació, com pot ser l'actual líder, la Unió Esportiva de Sant Andreu, també estan interessats, és el de Marcos Méndez, el jugador de Guinea-Bissau, de l'Hèrcules, que és un jugador que interessa al Centre d'Esports Sabadell. La resta, doncs home, noms, ens podríem fer un fart, com passa l'estiu, de parlar-ne. No m'acaben de constar molts, per no dir la majoria dels noms que he anat llegint o que m'han anat preguntant per aquí i per allà, dels que s'han vist en alguns jocs, de suposat interès del Centre d'Esports Sabadell. Que no vol dir que no siguin, eh? Vol dir que a mi no em consten. I ja et dic, fins aquí puc llegir.
D'aquí, a partir d'això també, sobretot un dels punts més d'interès, Sergi, vaja, és veure com queda la situació de jugadors, com ara comentaves tu, Kaiser, el defensa del Torrent, si aquestes operacions van vinculades directament a la possible sortida de Trapero o no. O si la idea és reforçar l'eix de la defensa, encara que l'ex del Recre continuï en nòmina.
Bé, ja ho vam explicar també, crec, em sembla que era fins i tot amb tu, uns dies d'aquests de desembre, que el Sabadell, la seva idea era reforçar amb un parell d'efectius la zona defensiva. Per un costat, la sortida de Trapero, doncs home, permetia pensar en un central més natural, un central en aquest cas que podria ser del perfil de Kaiser, en quant a una disposició no de tanta mobilitat, sinó d'un central més de posició, més contundent, si ho voleu dir així, i que la més que possible sortida de Juanma García, el que t'obria la porta era a pensar si buscaves un lateral esquerre o un central esquerre que pogués actuar en un moment donat també com a lateral, és a dir, apostar a que el company de ball de Pau Fernández pogués arribar a ser fins i tot Ivan Tebar i que, en canvi, no haguessis d'anar a buscar un perfil tancat de lateral esquerrà, sinó la d'un central que pogués actuar també, donada la situació, en aquesta posició de carril esquerre. Jo crec que continuen per aquí la història. Clar, la no sortida de Trapero, què t'ha fet? És fer una mica posar el fre de mà. Perquè aquí ara vindrà el dubte, la pregunta o la possibilitat que Alberto Trapero, malgrat no anar cap a Huelva, malgrat no incorporar-se al Recreativo de Huelva com era la idea inicial, malgrat tot pugui ser un dels jugadors també que acabi sortint en aquest mercat d'hivern, o que directament, si t'acabes quedant amb Alberto Trapero perquè considera el cos tècnic que és un jugador vàlid pel Centre d'Esports Sabadell, hagis d'apostar per prescindir alguna de les peces que tens ara mateix. I clar, en aquest sentit, els dos noms que et venen ràpidament doncs són els dos centrals sèniors que té l'equip, que són Alfredo Pedraza i Diego Cámara. Ho dic per allò de que Adri Salguero, recordem, Adri, Pau, és sub-23, amb la qual cosa no entraria en aquesta travessa.
Veurem, perquè sembla que serà mogudet, aquest mes de gener, malgrat que això, que de moment ha començat la cosa doncs, aturadeta pel que fa doncs, a aquests moviments d'entrada i sortida al Centre d'Esports Sabadell. Altres equips, per cert, sí que s'han mogut, per exemple, el Sant Andreu ha signat a Saturday Erimuya, ex del Ceuta, central nigerià. Sembla que el Terrassa, a falta de confirmació, ara parlem del Terrassa també, Sergi, fitxarà dos jugadors neerlandesos més, un defensa, Sam Dirks, i un davanter, Tom Buere. Aquests reforços random que fa el Terrassa. Bé, veurem com avança aquest mercat d'hivern en els pròxims dies i en les pròximes setmanes. Dit això, parlant de Terrassa, en els últims dies també han sortit les entrades o informació sobre les entrades del partit de Copa Catalunya que tindrà lloc d'aquí a 8 dies a l'Olímpic.
Sí, 8 euros, no? Era el preu pel públic visitant. Doncs això, 8 euros hauran de pagar els arlequinats que vulguin anar fins a l'Olímpic per aquest partit dels vuitens de final de la Copa Catalunya. Partit, per cert, que si ningú no em diu el contrari, l'oferirà en directe a la xarxa. O sigui, la xarxa hauria arribat a un acord ja amb la Federació Catalana de Futbol per tal de poder retransmetre el partit de dimecres de la setmana que ve, com dius, d'aquí 8 dies, a aquests vuitens de final, que per cert és a les 8 del vespre i que evidentment podrà seguir-se també a través de Ràdio Sabadell, com és habitual. En això no canvia el guió. Per tant, sí, ja tenim aquest preu. Ara cal veure com d'animada o no està la parròquia arlequinada de cara a aquest partit de Copa. Ho dic perquè igual sóc una mica avantatgista, però a part de la mandra que alguns ens pugui fer el partit, afegeix-li també que jo crec que el partit de diumenge, el resultat, millor dit, del partit de diumenge contra el Torrent, sí. No sé si estàs d'acord, Pau, que pugui ser una mica determinant a l'hora de que la gent s'acabi d'animar a engrescar una mica més per anar a l'Olímpic o que ho deixin estar i s'acabin quedant, en aquest cas, aquí a casa. De moment, mira, ara m'actualitzaven les dades, 113 entrades venudes online. Per tant, bé, no sembla que la gent va per feina i, com a mínim, presència arlequinada, que això no hi havia dubte que en tindríem, hi haurà a les graderies de l'Olímpic. Com n'hi hagi moltes més venudes, al final serà un 50-50,
Ja, començant a escalfar aquest derbi de Copa Catalunya. Tot això, important recalcar que no es venen entrades el dia de partit, que s'han de comprar online, com deia ara el Sergi Garcés, 8 euros el preu per els sèniors, per l'afició sènior del Sabadell, de 14 a 17 anys 5 euros i menors de 13 entrada gratis. Acompanyada d'una entrada simbòlica que igualment s'ha d'adquirir a través del web de plataforma de venda d'entrades del Terrassa. Dit això, Sergi, acabem, si et sembla, fent una mica d'agenda del que li ve al Sabadell aquesta setmana a nivell d'entrenaments i també el que li ve a nivell de partits, perquè em sembla que, si no em dius el contrari, el mes de gener el podem agendar sencer.
Sí, mira, si vols comencem pels entrenaments, simplement perquè avui, com dèiem, l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer, demà ho tornarà a fer a l'estadi Josep Molins. Per cert, demà, protagonista a la sala de premsa, Rubén Martínez, el jugador menorquí, serà el responsable de fer aquesta primera roda de premsa del 2025. Dijous ja entrenament aquí a l'estadi i divendres diria que la sessió torna a ser a Sant Oleguer. Això pel que fa al planning d'entrenaments, comptant que dissabte també hi haurà entrenament, però ja és més habitual fer-lo aquí a la nova Creu Alta. El partit, evidentment, com dius, i com ja hem anat repetint, és diumenge a les 5 de la tarda i a partir d'aquí, doncs sí, que ja tenim calendaritzat la resta de compromisos d'aquest mes, d'aquestes pròximes setmanes, perquè a banda del partit de Copa Catalunya de dimecres que ve, de dimecres de la setmana que ve, a Terrassa, que és a les 8 del vespre, aquell següent cap de setmana el Sabadell jugarà diumenge a la Dani Jarque, contra l'Espanyol B, partit que està programat per les 4 de la tarda, partit que serà a les 4 de la tarda, aquest Espanyol B, Centre d'Esports Sabadell, i els dos següents compromisos, doncs, no teníem massa secret tampoc, Pau, en horari matinal, perquè primer el Sabadell rebrà aquí l'Andratx a les 12 del migdia de diumenge, i com és habitual, també, una setmana més tard, tocarà anar, vaig a dir-ho bé avui, el Sánchez Vivancos, ara ja me l'he après, per jugar contra la Societat Deportiva Eivissa, també en diumenge a les 12 del migdia. Per tant, fàcil de fer aquest calendari o aquesta agenda arlequinada, ara que ja tenim tancats els horaris, a l'espera de superar el Terrassa a la Copa Catalunya i de saber quan es programa, o quan, vaig a dir-ho en condicional, òbviament, quan es programaria l'eliminatòria de quarts de final, on recordem que el Sabadell s'enfrontaria bé a l'Espanyol, bé a l'Andorra, els dos equips que la temporada passada jugaven a la Lliga, com t'agrada dir a tu, Hypermotion.
M'encanta.
Doncs són els dos representants de la Federació Catalana que entraran als quarts de final i que jugarien aquí, a la nova Creu Alta, als quarts de final. Però tot això ja en parlarem,
ja en parlarem,
que queda molt
sí,
encara.
Sí. Per tant, recapitulant, Sabadell-Torrent, diumenge dia 12 a les 5, Terrassa-Sabadell dimecres 15 a les 8, Espanyol-B-Sabadell diumenge 19 a les 4, Sabadell-Andratx diumenge 26 a les 12 i SD Eivissa-Sabadell, aniríem al febrer, ja 2 de febrer, diumenge a les 12 al Sánchez i Vivancos. Doncs amb això deixem agendat, calendaritzat el futur del Sabadell en les pròximes 4 setmanes. Sergi, que et deixem fent feina allà a l'estadi de la Nova Creu Alta, aquest resultat de l'entrevista amb David Català en unes horetes, com dèiem, als diferents canals de Ràdio Sabadell.
Fins ara.
Que vagi molt bé.
Adeu, adeu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I encara en futbol, a tot això, la sabadellenca Eva Olid està complint la seva quarta temporada al capdavant del Hearts escocès. Després de dos quarts llocs consecutius, enguany la tècnica d'aquí de casa, l'entrenadora de sabadellenca, té l'equip d'Edimburg en tercera posició, a un punt del segon, el Rangers, i a sis del Glasgow City, el líder d'aquesta Premier femenina. Aprofitant l'aturada nadalenca, el Sergi Park va conversar uns minuts amb la mateixa Olid i aquest és el resultat.
Eva Olid, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja per Escòcia, imagino, has pogut venir cap aquí, cap a Sabadell, alguns dies o què?
Sí, avui anava parlant anglès, encara estic de connectar. Sí, vaig arribar el 23 a la nit i ahir vaig arribar aquí a Escòcia a la nit.
Per la teva quarta temporada aquí al Hearts, parlàvem amb tu també a l'estiu i ara doncs volíem fer una mica allò d'actualització de com estava anant, i estàvem remenant dades, trajectòria del que dueu de temporada de moment. Veu arribar aquesta aturada de Nadal terceres a la classificació, imagino que valoració positiva. No sé si és on la Eva Olita esperava estar a aquestes alçades, sí, no, més o menys.
Sí, la veritat que l'objectiu era estar amb els tres millors a dalt. Ara estem a un punt dels Rangers, que és, diguem, l'equip que més pressupost té i es suposa que és l'equip que hauria de guanyar tot, no? I això és positiu. sí que és veritat que, per exemple, hi ha 5 equips que estem allà tots junts, en clar, si perds un partit pots anar a baix, cinquè, si guanyes pots anar tercer o segon. Estem en un moment que cada 3 punts és important, no? Perquè pots anar cap a dalt o pots quedar-te allà una mica cinquè, quart, no? Però està molt bé perquè sempre han estat els 3 grans equips com lluitant a dalt i la resta una mica a part, i aquest any doncs nosaltres i l'Hibernian estem allà a dalt també, no? Lluitant, i això fa una lliga més competitiva.
T'anava a preguntar per això, perquè, clar, com dius, el Glasgow City al final lidera aquesta classificació, que té 6 punts més que vosaltres. Segon és el Rangers, que el teniu a un punt. Vosaltres terceres, però també és cert que tant l'Hibernian com el Celtic, que estan just per darrere, tenen algun partit pendent. Per tant, estan allò que podrien superar-vos a la classificació, però vaja, al final és que esteu en aquesta pomada i la sensació és que està tot més obert entre més equips que en les temporades anteriors o del que veníem vivint en aquests últims anys, no?
Sí, a aquestes alçades, les temporades anteriors, els 3 equips grans ja portaven molts més punts, que era impossible estar competint allà a dalt amb ells, no? Hi havia com una diferència entre el tercer i el quart, que els últims 2 anys hem sigut nosaltres, hi havia diferència de punts, no? I aquest any està a un punt del Rangers, és una bona senyal. I el Celtic ha estat jugant Champions i per això té 2 partits pendents. Imaginem que els guanyarà, però encara guanyant estaríem a 3 punts del Celtic, no? Aquestes alçades de la temporada, que amb encara molts partits per jugar, que és positiu.
Perquè es faci una idea a la gent de com funciona aquesta màxima lliga d'Escòcia femenina, són 12 equips, primer es juga una competició a 2 voltes, per tant surten 22 jornades, i aquí es fa un tall en què els 6 primers seran els que lluitaran pel títol arrossegant els punts en aquesta segona fase i s'enfronten de nou entre ells a 2 voltes. Ho dic perquè en aquesta segona fase, que s'anomena Championship Round, Eva, hi haurà garrotades espectaculars per veure qui s'acaba enduent el títol, perquè clar, que us anireu enfrontant els millors d'aquesta lliga.
Sí, la última part, que és com dius, que es divideix els primers 6 i els últims 6, és la més competitiva, perquè cada setmana jugues amb un equip molt competitiu, no? I a vegades que juguem 3 vegades cada setmana, diumenge, dimecres i diumenge, i jugues a la millor diumenge contra el Celtic, dimecres contra el Rangers, diumenge una altra vegada contra l'Hibernian, i és dos, tres mesos supercompetitius.
Encara et surten les expressions en anglès, Eva.
Sí, perdó. És que són molts anys aquí i és que vaig a casa i parlo paraules en anglès, és increïble.
Al final estem parlant que és el teu quart any teu allà. I realment, Eva, des de la teva arribada també s'ha vist aquesta progressió del Hearts, que quan vas arribar tu la teva primera temporada l'equip va acabar 8è. Ara veniu de fer 2 anys quedant quartes, però és cert que amb una distància molt considerable respecte a aquests grans que tu comentaves, i enguany s'han reduït les distàncies. Imagino que el club també valora, no estaran satisfets d'aquesta progressió, d'aquesta evolució des de que tu vas agafar les regnes de l'equip, no?
Sí, ho valoren molt. Ningú s'esperava aquesta progressió tan ràpida, no? Perquè és que en 3 anys hem passat, quan vaig agafar l'equip eren últimes i hem pujat cada any i cada any més punts, més gols, és una progressió molt ràpida, no? El que ara quan estàs en aquest punt tot és molt exigent, perquè perquè ells volen més i hi ha més pressió per guanyar, que abans no hi havia. Ara hi ha realment pressió, no? Cada cap de setmana per guanyar els 3 punts i per estar allà dalt. Però és millor això, no? Que tenia aquesta pressió i el voler ser cada vegada millor i estar competint entre els millors, no conformar-se en ser quart i diferència de punts, això no és competitiu.
No sé si en aquest sentit també, Eva, noteu més suport, més massa social, per dir-ho així, o més ambient a les graderies durant els partits.
Sí, la veritat, quan juguem contra l'Hibernian, que és el derbi, juntem 6.000, 7.000 persones, que això per ser una lliga escocesa que encara està creixent és un molt bon número de persones que venen a veure aquest partit. Si és, per exemple, Rangers Celtic, ells junten també a millor 3.000, 4.000 persones, però nosaltres el derbi Hearts Hibernian és del partit que més persones junta. Més que els top teams, els top equips tops en la nostra lliga, no? És un partit que crida molt l'atenció, la rivalitat amb nosaltres, amb Hibernian. Juntem això. Un any vam juntar més de 8.000 persones.
I més, si aquest any els dos equips esteu allà lluitant frec a frec amb els grans, per dir-ho així, també durant la segona fase, segur que l'expectació encara pot créixer més. Ho dic també, Eva, perquè els dos primers classificats són els que obtenen el bitllet per la pròxima edició de la Champions. És un objectiu factible, realista, amb el qual hi penseu i somieu?
Encara no és realista perquè els pressupostos són ja diferència. Clar que podria passar perquè un d'aquests 3 equips podria tenir una mala temporada i nosaltres tenir-la molt bona i l'altre està lluitant amb un altre dels altres 2 per ser segon i podria passar, però encara necessitaríem més pressupost per poder dir és molt realístic ser segon, no? Necessitaríem una mica més de pressupost. Però, bueno, a mi m'agradaria que el club confiés en nosaltres per invertir, per poder, si no pot ser aquest any, l'any que ve, poder mínim lluitar per aquesta segona posició.
A l'estiu feies èmfasi que es passava, per dir-ho així, d'una estructura amateur professional per aquesta temporada. Això ho heu notat molt, Eva?
Sí, es nota molt. I també l'estructura de la setmana, no? Perquè sembla més professional. Les jugadores venen més hores a l'estadi, no? Diguem, al camp d'entrenament. Perquè bueno, tenim, a part d'anàlisis, que sempre hem tingut, però fem prevenció de lesions, després sessions amb el psicòleg, també, bueno, el gimnàs sempre hem fet, però ara fem encara més sessions i tenim ara mengem totes juntes en un restaurant que tenim allà, que tenim xef privat. Clar, totes aquestes coses ajuden, no?, per sentir-se més professional i tenir una estructura més professional, a part de que totes les jugadores tenen un contracte, no?, que això al principi eren jugadores amateur, i en 3 anys totes les jugadores tenen contracte professional.
Per anar acabant, Eva, em comentaves abans que aquesta lluita per la segona posició, realment, encara que estigueu ara a prop d'aquest tall no seria un objectiu realista ara mateix. La Copa, com la veus? Ho dic perquè, clar, veniu l'any passat de ser finalistes, al final també estan en participació i en competició doncs, tots aquests equips grans. Ara mateix esteu a vuitens de final encara per disputar-los. Amb la Copa, què? Us va quedar aquella espineta clava de la temporada passada i sí que pot ser un objectiu més factible per aquell fet, no?, que diuen que al final una final és a un partit, etc. Això és més factible o no, Eva?
Sí, la Copa és un dels objectius realistes, no?, que podem tenir i que, bueno, seria increïble guanyar la Copa. Una cosa positiva és que en aquesta pròxima ronda el Celtic i el Glasgow City juguen, llavors hi haurà un o d'aquests tres equips grans que estarà eliminat. Llavors, això dona encara més possibilitats i clar, hi ha un partit pots guanyar a un dels equips grans perquè ja ho hem fet abans, no? A la Lliga van guanyar el Celtic i l'any passat van guanyar el Rangers, que és possible un partit que guanyis una semifinal o una final, no? Que és possible.
I Eva, acabo. En un futur pròxim, veus que encara se t'escapin més expressions en anglès? És a dir, dit d'una altra manera, et veus molts més anys aquí al Hertz? Ho dic perquè, insisteixo, quarta temporada, però al final també la sensació és que encara estàs en aquesta fase de progressió amb l'equip, de creixement, que us esteu apropant als grans. Passa per aquí encara el futur més immediat de la Eva o està pensant en altres projectes?
La veritat és que encara crec que puc aconseguir coses aquí, no? En el moment que vegi que ja no puc donar més i que ja no puc aconseguir res més, llavors diré, és el moment d'un altre projecte. Si encara jo veig que hi ha possibilitats de créixer, és una gran motivació.
Doncs aquí queda... Però... Digues, Eva, digues.
No, que això ho deixarem al destí.
El destí ens dirà d'aquí a un temps, aleshores. De moment, a pensar en el futur més immediat, que és el d'aquest diumenge 12, que jugueu a casa contra el Monroe, us diria, oi?
Sí, exacte.
Doncs aquest és el partit més immediat i, per tant, allò, partit a partit, si ens volem aferrar a aquesta filosofia, doncs aquest seria l'objectiu del Hertz de l'Eva Olid, que de moment el tenim allà en aquesta zona alta de la classificació de la màxima categoria escocesa i veurem si encara pot seguir fent ombra als grans com està passant de moment en aquest primer tram de temporada. Eva, res, que t'agraïm aquesta estona i que tinguis molta sort pel que resta de temporada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnissos de seguretat. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís d'avui dimarts 7 de gener del 2025. Ens queden encara 18 minutets de programa i saludem l'home que escoltàvem ara fa uns minuts a l'entrevista amb l'Eva Olid, el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal?
Què tal, Vituri, com estem?
Doncs bé, aquí perquè ens vinguis a explicar la desena edició del Míting Internacional d'Atletisme de Catalunya, que arriba aquest divendres a la pista coberta Carme Valero, amb novetats importants que s'han donat a conèixer aquest matí a la presentació que ha tingut lloc.
Sí, a la sala de premsa de l'Ajuntament s'ha celebrat aquesta presentació. Ara anirem amb el tema de noms, estrelles estrangeres, etc, que acostumen a venir en aquest Míting Internacional i que enguany no seran una excepció, però d'entrada et parlo d'una novetat en l'àmbit tecnològic, i és que en aquesta presentació s'ha revelat que en aquest míting es faran servir llebres lluminoses. Què és això de llebres lluminoses? Ho explica el director d'aquest míting, el Josep Massa.
Com a novetat en l'estat espanyol, per primera vegada s'utilitzarà llebres lluminoses. S'utilitza les llebres lluminoses, que són unes senyals que van seguint el ritme que tu els hi programes per ajudar els atletes a assolir els seus objectius. Serà la primera vegada que ho veurem. Hi ha una certa, un cert neguit entre els atletes i entre els entrenadors de veure què tal funcionarà.
Doncs curiós, es perd aquella figura d'un atleta que feia, m'ho invento, 800, 1.000 metres a tota pastilla o a un ritme determinat perquè la resta doncs, sàpigués o anés pel bon camí per fer una bona marca. Ara es farà amb aquest avanç tecnològic fent servir llebres lluminoses, amb senyals lluminoses a la pista. Dit això, com sempre, estem parlant d'un míting internacional a Parc, i això vol dir, ara repassarem la llista, però molts atletes de renom.
Sí, evidentment de l'àmbit estranger també, i ara anirem amb ells, però en aquesta presentació s'ha volgut posar el focus en alguns dels atletes catalans i de la resta d'Espanya. De fet, el mateix Massa n'ha destacat tres, que els tindrem en dues proves diferents.
Tenim alguna primícia, algun plat fort, com si diguéssim, que seria, per exemple, els 1.500 metres, l'enfrontament entre l'Adel Metxal, que és campió d'Europa dels 3.000 metres en pista coberta, contra Mariano García, que és campió del món dels 800 metres en pista coberta, no? I l'espectacle es tancarà amb l'intent de l'Ester Guerrero de batre el rècord de Catalunya dels 3.000 metres.
Doncs així es tancarà aquest míting, amb l'Ester Guerrero en els 3.000. Per tant, focus d'atenció també en aquesta última prova femenina. Entre altres atletes que ha cridat l'atenció, els catalans Jael Bestué, Elvin Josué Canales i Jaime Guerra, de la resta d'Espanya, Blanca Arbàs, Samuel García i Pablo Sánchez Valladares, i dels estrangers, Vituri, doncs homes com el cubà Shiner Reginfo, el nord-americà Carson Cody, la sueca Maria Freix o l'ucraïnesa Maria Sinei.
Tenim atletes molt destacats en la prova dels 60 metres, masculins sobretot. Tenim atletes de nivell en els...
Hola, Mercè.
Hola, bon dia.
En les proves de 400, en els concursos també tenim atletes molt destacats. Jo crec que hi ha diversos dels rècords del míting que estan seriosament amenaçats de que se puguin superar.
Doncs això serà l'espectacle que tindrem aquest divendres amb alguns dels millors atletes del panorama espanyol i també internacional, però també tenim representació sabadellenca i de la Joventut Atlètica Sabadell, en aquest cas també.
Sí, de la JAS, dos representants, la Fatu Diallo i el Roger Martínez, la primera en salt d'alçada i el segon en els 60 metres tanca, i a més també apuntar un altre nom, la de la sabadellenca Laura Bou, que estaran als 800 metres de cara a una cita a Vituri, que, com ha apuntat la regidora d'Esports de la ciutat, Montse González, en aquesta presentació, podem dir que ja s'està convertint en un clàssic de la ciutat.
Sabadell, com sabeu, té una llarga tradició en el món de l'atletisme. Gràcies sobretot al treball d'entitats, esportistes i aficionats que han contribuït a fer créixer aquest esport al llarg dels anys. I per tant, doncs, tornem a acollir un any més el míting internacional, que ara em puntualitzaven que reunirem a prop de 180 atletes i d'una procedència d'uns 35 països.
Més de 180 atletes de 35 països diferents. Això és una petita davallada respecte a l'última edició, que s'explica perquè, com que aquest míting no se celebra en cap de setmana, sinó en divendres, no es faran sèries C ni D. Tot i això, el bon nivell està garantit i la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, la Mercè Rosich, ha recordat l'esforç econòmic i humà que significa organitzar aquest míting.
És molt fàcil portar a 4 atletes de nivell i aquí acabaríem el míting, o que totes les proves del míting, totes aquestes proves que tenim, que en són 16-17, totes hi ha atletes internacionals. I aquesta és la complexitat, tant a nivell organitzatiu com a nivell econòmic. Quan vam tornar a plantejar què fèiem, doncs bé, sempre que els dubtes, no?, de com ens embarquem de nou, doncs amb un problema també de despesa econòmica i per l'altra, doncs, organitzativa, no?
Doncs les paraules de la presidenta de la Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich. Parc, a tot això, divendres, el míting?
Divendres a les 7 del vespre començarà aquesta desena edició, que per cert també es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, per qui no hi vagi, però vaja, que qui vagi a la pista coberta de Catalunya Carme Valero haurà de pagar 12 euros si adquireix l'entrada de forma anticipada online, o 15 euros pagant si és a taquilles el mateix dia.
Doncs el millor atletisme indoor, un any més a la ciutat de Sabadell. Gràcies, Parc, que vagi bé.
A tu, Vituri.
I més atletisme, en aquest cas però de muntanya, perquè queden només 19 dies per la desena edició de la Llanera Trail i les inscripcions, atenció, ja estan exaurides. El 2 de gener, de fet, s'informava a les xarxes que s'havien esgotat els 1.050 dorsals disponibles, però fins ahir a la mitjanit n'hi havia 10 més com a regal de Reis per cadascuna de les 3 distàncies. David Fernández Oliver, organitzador de la Llanera, què tal, com estàs?
Hola, molt bones, molt bé.
Entenc que aquests 30 dorsals extra hauran volat també, per tant estaríem parlant de 1.080 inscrits, no?
Exacte, sí. Al final, just aquest matí, acabàvem fent tots els números amb gent de llista d'espera i tot, i hem tancat amb 1.120 inscrits.
1.120, déu-n'hi-do.
No està mal.
No està gens malament.
Per celebrar la desena edició.
És que és una resposta brutal de la gent a 3 setmanes de la cursa.
La veritat és que sí, hem estat, bueno, molt contents i alhora molt sorpresos aquest any de les ganes que hi ha de Llanera a la ciutat de Sabadell i a la comarca, i per nosaltres, vaja, és un orgull i una felicitat molt gran el poder encarar aquest tram final de preparació de Llanera, doncs, amb les llistes d'inscrits totalment plenes.
Veníem d'uns anys que vorejàvem els 900 participants, aproximadament, però sense arribar allò de tancar del tot inscripcions. No sé, des de l'organització, a què atribuïu aquest boom que hi ha hagut enguany?
Doncs ho hem estat parlant i encara no hem sabut dir a què es pot atribuir. Nosaltres més o menys hem seguit treballant igual que sempre, fent les coses com sempre. La veritat és que no som capaços encara de medir el fet que ens ha portat a marcar aquesta diferència.
Sí que és cert també, David, que hi havia un fet clau, que era el fet de garantir la samarreta a un preu, a un cost baix extra de 5 euros, però garantir la samarreta fins a allò, principis de gener. Això pot ser també que la gent hagi anat una mica més per feina, no?, a l'hora de decidir-se.
Sí, clar, a l'hora de primer animar la inscripció sí que pot haver ajudat. El que no sabem és al final si ha ajudat a fer aquesta omplenada de llistes. Ja et dic, suposo que un cop passi cursa serem capaços de posar una mica d'un punt i a part i poder analitzar-ho tot. Ara, com que també estem immersos en tots els preparatius i detalls del dia 26, tampoc hi hem parat cap a tot el que caldria.
Uh-huh. Entenc també que, com deies abans, és una tranquil·litat deixar aquesta carpeta resolta, poder-vos enfocar en tota la resta. Per on passaran els esforços?
Doncs ara mateix, amb el que ens ocupa ja cada any per aquestes dates, amb les trobades amb voluntaris, perquè la feina el dia 26 surti bé, amb tots els temes d'avituallaments, amb ultimar circuits que estiguin tots totalment a punt, amb posar també un ull a la meteo, que no ens faci la guitza ni els dies abans ni el dia de la cursa, bueno, que ara hi ha els nervis de cada edició.
I a tot això, a nivell de recorregut, tot tancat, no? Entenc, aquests tres traçats de 14 quilòmetres, la mitja i la marató.
Sí, els tres traçats absolutament tancats ja de fa mesos. Mantenim, en aquest cas, els tres traçats de l'edició anterior. Aquest any ens hem volgut centrar més en tot el que era la festa de la desena edició. Els traçats els hem deixat també, ja et dic, com eren l'any passat, també perquè no podem tenir gaire cintura a fer moltes modificacions pels esforços que ens requereix a nivell de gestionar permisos i tot, però bueno, creiem que tenim tres traçats interessants, divertits, juganers, i al final és el que volem, que la gent s'ho passi bé corrent la llanera.
Doncs tres traçats que a més estaran plens d'atletes, eh? Insistim en aquesta xifra que ens ha cridat molt l'atenció, aquests 1.120 inscrits, rècord per aquesta desena edició de la Llanera Trail. David, com diem sempre, ens veiem el diumenge 26 a plaça, a la plaça Doctor Robert, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, ens veiem a plaça.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
7 minuts per arribar a les dues. Anem per feina perquè ha arrencat la Copa del Món masculina de waterpolo a Bucarest amb derrota de la selecció espanyola per la mínima 11-12 davant Hongria. El combinat de David Martín amb canvis significatius respecte a la llista dels Jocs Olímpics. Hi ha 5 representants del Keio Natació Sabadell: Edu Lorrio, Fran Valera, Òscar Asensio, Javi Bustos i Jan Pérez. Tant Axel Corres com el sabadellenc del Juc Sergi Cabanes van formar part del grup d'entrenament a Palma de Mallorca, però finalment no han viatjat a Romania. Una competició que més enllà del canvi de normativa, de seguida en parlem, s'allarga fins diumenge i serveix per repartir 6 bitllets per la superfinal del mes d'abril. Els altres dos ja se'ls han guanyat els dos finalistes del quadre de segona divisió, els Països Baixos i Alemanya. Sigui com sigui, amb aquesta derrota contra el combinat magiar, Espanya té pràcticament impossible acabar com a primera de grup i li tocarà passar pels vuitens de final més enllà del que faci demà a les 4 contra França, l'altra selecció que forma part d'aquest grup A. Però com dèiem, si per alguna cosa destaca aquesta Copa del Món és per la nova reglamentació que entra en acció en el món del waterpolo. En un primer moment havia de ser un banc de proves, que no deixa de ser-ho, però aquestes normes han arribat per quedar-se. El porter Edu Lorrio admet que no deixen de ser conillets d'Índies.
Sí que es verdad que ha sido un poco precipitado, no tenemos mucho margen de maniobra y bueno, creo que esta primera cita pues será un test para todos los equipos. Hemos podido realizar pues unos entrenamientos, algunos equipos han realizado algún partido entre ellos amistoso, pero poco más, no nos ha dado tiempo a mucho, así que vamos a ver cómo nos afecta a todos los equipos.
A nivell de club, sembla que a falta de confirmació haurem d'esperar fins a la pròxima temporada. I quines són aquestes novetats? Doncs les repassem amb les veus de l'Edu Gutés i de la Júlia Ramon.
Reducció del terreny de joc.
Fins ara, a les competicions d'elit masculines es jugava en una piscina de 30 metres de llarg, mentre que a les femenines era de 25. A partir d'ara, les mesures s'unifiquen i seran de 25 en tots dos casos.
Durada de les possessions.
Aquí, tant el masculí com el femení tenien 30 segons de possessió per atacar. Ara en seran 25. També redueix el temps de les segones jugades, un córner o un refús, i de les exclusions, que passen de 20 a 15 segons. Tot plegat, com admet el mateix Lorrio, s'hauria de traduir en més atacs i, per tant, més gols per partit.
Yo creo que lo que sí estoy de acuerdo es que esta norma lo que favorece es un poco más el espectáculo, y el espectáculo en waterpolo está en los goles. Al final, al reducir 5 metros, al reducir el tiempo de posesión y demás, pues es verdad que el juego es más dinámico. Lo que hemos podido practicar estos 4 días es así. Hay muchos más lanzamientos, se llega antes y bueno, es verdad que creemos a priori que el número de goles será mayor.
Porter jugador amb casquet vermell.
Tot i que ja fa uns anys que els porters tenen permès sumar-se a l'atac, a partir d'ara, com passa a l'handbol o al futbol sala, qualsevol jugador de camp podrà saltar a la piscina com a porter, sense poder fer servir els dos braços per aturar i actuar com a atacant.
Sí, es verdad que esa similitud con el balonmano, entonces, bueno, ya en los últimos años ya había cambiado, ya muchos equipos, es verdad que se ha visto el ataque de 7 contra 6 con el portero, pero bueno, ahora esta nueva norma, pues es verdad que cada uno pues debemos aportar todavía un poquito más si cabe al equipo, ya que nos puede tocar una faceta que a priori no es la nuestra, como puede ser la mía, la de atacar, o la de un compañero, la de atacar 7 contra 6, pero luego tiene que defender en la portería, así que ya nos tendremos que espabilar.
Això sí, aquest porter jugador haurà d'anar identificat amb un casquet vermell.
Convocatòries de 14 jugadors.
La llista de convocats també pateix modificacions. Si fins ara podien jugar 13 waterpolistes, 11 de camp i 2 porters, ara en seran 14, sempre i quan hi continuïn havent 2 porters a la convocatòria. Si no, els citats seguiran 113. Sí, com sigui, n'hi haurà 12 de camp.
Una petició de VAR per partit.
Tot i que el videoarbitratge només se sol aplicar a les competicions internacionals de seleccions i no de clubs, ara els entrenadors podran impugnar decisions com accions violentes, penals o gols, entre d'altres. Si tenen èxit, mantindran aquest privilegi addicional. Fins ara, només els àrbitres tenien potestat per fer-ho.
Últims minuts de programa, sintonia del Dakar amb l'Oriol Ferran. Què tal, Oriol, com estàs?
Hola, Pau.
Teníem aquest cap de setmana aquesta crono especial de 48 hores, una de les novetats del Dakar d'enguany. Els dos sabadellencs l'han viscut de forma ben accidentada. Un d'ells, fins i tot, es va veure obligat a passar la nit al ras.
Sí, així és, Pau. Ivan Merichal, que recordem que debut enguany al Dakar, va viure una nit de reis ben especial, i és que la part final de la primera jornada va haver d'aturar-se per un problema a l'embragatge de la moto. Durant més de 3 hores, els camions de l'organització van intentar rescatar-lo, però per la dificultat del terreny no podien arribar a la seva posició. Més tard, ja de nit, l'helicòpter que l'havia de rescatar no va veure segura la maniobra i Merichal va haver de passar, com dius, la nit al ras. Així ho explicava el pilot.
L'helicòpter em va sobrevolar i van dir que no veien segura l'operació sent de nit, perquè, bueno, com et deia abans, doncs, d'unes petites molt juntes i no veien clara i segura l'operació. I res, em van desitjar bona sort per passar la nit.
A partir d'allà, la nit de Reis de Merichal va passar a ser una de les històries que de ben segur que explicarà molt temps. Tot i això, Merichal veia la part positiva.
He passat la nit al ras, amb l'única equipació que portava a la moto. He passat molt de fred. Per sort, la moto s'encenia i cada 15 minutets doncs, l'encenia una estona i amb el calor del tub d'escapament doncs, em calentava una mica. Però bé, no he pogut dormir gens, he passat molt de fred. Això sí, he gaudit d'un cel meravellós.
La història va acabar bé i el pilot va ser rescatat al matí amb l'helicòpter. Durant aquesta passada matinada ha pogut posar la moto a punt i prendre la sortida de l'etapa d'avui.
Un especial de més de 400 quilòmetres entre el Henakiyag i el Lula, i per la seva part Sergi Giral, que va patir una topada amb un camió que va provocar desperfectes al seu cotxe clàssic, aquest Mercedes classe G, amb Lluís Pedrals al volant. Ara mateix és 22 a la general. Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Que vagi bé.
Mig minutet per arribar a les dues, abraçada de la Rocío García des del control de so. Desitjar-vos que passeu un bon dimarts i ara el Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant. Demà ens retrobem a la una. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.